Són les 7. Ràdio Lot, només números 1. Només números 1.
C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des pays.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem ja dijous, el dia es diu 22 de maig del 2025 i és un dia en què heu de tenir en compte que haureu d'agafar el paraigua perquè plou. Plou i plou de valent en molts punts en aquest moment. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació de perill 1 sobre 6. No és una situació de perill extrema ni molt menys, però cal que ho tingueu en compte. Amb aquesta premissa comencem un nou dia. Aniol Puigverd, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Joel.
Amb quines temperatures?
Doncs temperatures, és això que dèiem, aquests refredats, perquè un dia fa sol amb molta calor, els altres dies plou i comença el fred, aquestes pluges que han d'anar baixant també cap a la costa de cara a la tarda, però avui temperatures tenim un grau sota zero a Vall de Núria, en tenim 7 ja de positius a Molló, 9 graus a l'Àsia, a Camprodon, també a Ribes de Freser, 12 graus els tenim ara mateix a Ripoll i a Vic, 13 a Olot i a Santa Pau, 14 graus a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Besalú, a Amer i a Figueres. 15 a Castellfollit de la Roca i a Banyoles, 16 graus a Girona i 17 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Arriba una pertorbació pel Pirineu, comença a ploure, no descartem alguna tempesta, i al llarg del matí i migdia anirà baixant cap a la costa, passant també per Osona, la Garrotxa, Gironès i Pla de l'Estany. I a la tarda algun ruixat pot ser moderat a fort, la zona prelitoral i cap a l'àrea de les Gavarres. Ruixats i pluges matinada a matí, i a la tarda i al vespre alguna tempesta al sector prelitoral. Per tant, demà pronòstic de pluja i baixa la temperatura màxima. Divendres, dia de sol, algun ruixadet aïllat al Pirineu Oriental i cap a les Guilleries. Dissabte no plourà, diumenge algun ruixadet al Pirineu Oriental i potser dilluns es tornen a animar les precipitacions. Sembla que a partir de divendres puja una mica la temperatura diurna, la màxima.
Titulars de la jornada: enguany es produirà més mel gràcies a una climatologia més favorable.
L'augment de pluges ha fet augmentar la floració, així com la reproducció d'abelles i producció de mel. Hem anat a parlar amb en Josep Juventeny de Jonetes perquè ens expliqui quin procés han seguit les seves abelles i què necessiten aquestes últimes de cara a l'estiu per completar un any acceptable pel que fa a la producció.
A diferència d'aquest als altres anys, clar, aquest, les abelles doncs, realment doncs, tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estaran la mar de bé, i es nota molt positivament pel fet de doncs, la mel doncs, que arribem a treure, la qualitat de la mel.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot reclama reunir-se amb membres de la Generalitat per conèixer els motius del no a la piscina municipal coberta.
Per altra banda, des del consistori ja es treballa en regular tota la part tècnica a millorar segons la Generalitat. El regidor d'Esports, Aniol Sellabona, detalla que una de les parts s'ha de solucionar a través de la vessant política i remarca la importància d'aquesta reunió.
Es fa l'encàrrec als projectistes perquè allò que recollia l'informe i que demanaven que s'ajustés es pogués fer. És simplement la regularització, acollint el que deia l'informe, poder-ho traduir, poder-ho volcar al projecte que s'havia desenvolupat.
Argelaguer està en arreglar l'edifici de l'antic ajuntament per poder-lo llogar a persones joves del municipi.
Des del consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació de Girona per tenir la possibilitat d'oferir habitatge. Des de l'ajuntament estan a punt de tancar la compra d'un altre edifici per tal d'arreglar-lo i posar-lo també a lloguer assequible.
Amb els joves que tenim que es volen emancipar, no hi ha alternativa habitacional i teníem aquest edifici que tenia, no és que estigués en desús ben bé, però sí que tenia poc ús i llavors vam decidir rehabilitar-lo. S'ha fet una primera fase, ara aquest 2025 es farà la segona i en principi ja ha de quedar a disposició de qui el necessiti.
Són paraules de Guillem Ballàs, és l'alcalde d'Argelaguer. El grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure de l'escola Pia d'Olot serà concertat a partir del curs vinent.
19 anys després ha aconseguit aquest tràmit per part del Departament d'Educació. Tindrà una injecció econòmica per part de la Generalitat i des del centre confien que tingui una gran demanda després de conèixer que s'hi podrà optar a través de la preinscripció que comença aquest divendres.
Una de les membres de la Direcció Pedagògica de Formació Professional de l'Escola Pia d'Olot és Mila Canyes.
Forma part de l'inscripció general del Departament d'Educació i, per tant, amb una sola preinscripció, els alumnes poden escollir les diferents opcions que hi hagi del cicle. La primera opció doncs, pot ser l'Escola Pia i la segona opció pot ser un altre centre o a l'inversa, d'acord? I, a part, un altre aspecte important és el cost del cicle formatiu. Doncs que hi ha una aposta important per part del Departament d'Educació i això comporta que el cost del cicle formatiu tindrà un canvi important.
A matèria esportiva avui hem de parlar de bàsquet i marxem cap a la Vall d'en Bas. Perquè el sènior masculí del Club Bàsquet a Vall d'en Bas es podria convertir en el millor equip de Catalunya de la seva categoria.
Jugarà aquest cap de setmana a la final a 4 després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat de primera catalana. El coordinador esportiu i entrenador del sènior masculí és Pau Marguí.
Al final és un regal. És un regal. La temporada està feta, l'objectiu més que superat, no? I ens ho prenem com un premi, no? Es troben els primers dels quatre grups de Catalunya, no? El Salt, que és el nostre rival a les semifinals, que és també l'anfitrió, i a la part del davant tenim l'Almeda i tenim el Sant Nicolau B. Són tot equips amb un bagatge i amb una història molt gran que la nostra, no? Som el club petit, som la sorpresa, en aquest sentit podríem dir, i anem allà doncs, amb tot per davant, sense cap mena de pressió de res. Llavors, anirem a disfrutar.
La penya barcelonista d'Olot i Comarca organitza la primera marxa solidària de la seva història.
L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. Hi haurà dues rutes diferents, però les dues són aptes per a tots els públics.
Que sigui doncs, un recorregut més senzillet, doncs, que sigui accessible per tothom, per mainada, cotxet, el que vingui, només faltaria. I sí que hem d'intentar doncs, que hi ha aquesta més petiteta i després l'altra doncs, que es puja al volcà Santa Margarita, es va a direcció a la Fageda d'en Jordà, es travessa el cor de la Fageda i direcció al volcà Coscat. Pues a partir d'aquí, aquesta és una mica més caminada més forta pues, perquè tothom pugui accedir i participar.
I la Garrotxa Volcanic Walking aposta per la inclusivitat.
El 23, 24 i 25 de maig tindran lloc el conjunt d'activitats, bucles magnètics portàtils per a persones amb dificultats auditives, una visita al volcà Coscat a cegues o una ruta adaptada per a persones amb trastorn de l'espectre autista són les propostes amb inclusió fetes des de Turisme Garrotxa.
Tindran la possibilitat de que el visitant pugui adquirir un bucle de magnètic per millorar l'audició, que és portàtil i, per tant, en tenim de sobretaula, però també n'hi ha aquests portàtils que serveixen doncs, perquè aquelles persones que tinguin problemes no, auditius o tinguin implants o audífons puguin seguir molt més bé les explicacions del guia en un entorn no, obert.
Són paraules de la tècnica de turisme Garrotxa Montse Pedrosa. I avui tindrem contraportada, una contraportada especial, perquè el convent del Carme d'Olot estrena nou escut aquest diumenge.
El prior dels carmelites de la ciutat, pare Jordi Maria Gil, va demanar poder col·locar una heràldica just a l'entrada del convent, a una paret buida que hi havia. L'escut, fet de fusta, és obra de Joaquim Castanyer, veí de la comarca. Està fet de fusta i incorpora alguns dels elements propis de l'ordre religiós carmelita.
I al redor de l'escut hi ha doncs, aquesta cinta amb unes lletres, en aquest cas en llatí, Zelo, Zelatus sum, Prodomino Deu, Exercitum, que són unes paraules que pronuncia el profeta Elies a la muntanya del Carmel. Significa, estic ple de zel pel Senyor, Déu dels exèrcits.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat. A A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara en la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8, dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Acomoda't amb les relajes de Mima Gallery. Aquest mes troba ofertes de fins al 50% a tots els nostres productes. Per pagar relaxat i a terminis molt còmodes. Aprofita i gaudeix del millor en sofàs, descans i decoració ara a un millor preu. Aquest mes, per descomptat que et relaxaràs. Mima el teu
espai. Deife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Entrem en matèria. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot reclama reunir-se amb membres de la Generalitat per conèixer els motius del no a la piscina municipal coberta.
Per altra banda, des del consistori ja es treballa en regular tota la part tècnica a millorar segons la Generalitat. El regidor d'Esports, Aniol Sellabona, detalla que una de les parts s'ha de solucionar a través de la vessant política i remarca la importància d'aquesta reunió.
En té tots els detalls en Roger Isern.
Des que la Generalitat va enviar un informe desfavorable al projecte de la piscina municipal coberta d'Olot, l'equip de govern de l'Ajuntament ha reclamat públicament una reunió amb la conselleria per tal de saber els motius exactes pels que va optar pel no. A banda de la part política, l'informe detallava que hi havia parts tècniques concretes a millorar del projecte. En aquesta línia, l'Ajuntament ja ha treballat en regularitzar aquesta part per tal que els projectistes puguin traçar les línies del que ha de ser diferent segons la Generalitat. N'ha donat més detalls al regidor d'Esports d'Olot, Daniel Sellabona.
Ens fa l'encàrrec als projectistes perquè allò que recollia l'informe i que demanaven que s'ajustés es pogués fer. És simplement la regularització, acollint el que deia l'informe, poder-ho traduir, poder-ho volcar al projecte que s'havia desenvolupat.
Referent al projecte de la piscina municipal coberta d'Olot, hi ha una part també política. Des de l'equip de govern reclamen una reunió amb la conselleria per tal de conèixer els detalls del no al projecte de la Generalitat. Sellabona explica que des del mes de setembre del 2024 reclamen la reunió, però que no obtenen cap data concreta perquè es faci.
Sabeu que hi ha una altra pota, que és la que posa en qüestió la necessitat o no d'aquesta instal·lació, i és la que nosaltres volem abordar a nivell polític perquè ens puguin explicar els motius del posicionament que van mostrar l'informe.
Els pressupostos de l'Ajuntament d'aquest any, recordem, inclouen una partida important del capítol d'inversions destinada a la construcció de l'equipament, el cost total del qual s'enfila fins als 5 milions i mig d'euros.
Anem ara cap a Argelaguer perquè l'Ajuntament està arreglant l'edifici, l'antic edifici de la casa consistorial per poder-lo llogar a persones joves del poble.
Des del consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació de Girona per tenir la possibilitat d'oferir habitatge. Des de l'Ajuntament estan a punt de tancar la compra d'un altre edifici per tal d'arreglar-lo i posar-lo també a lloguer assequible.
Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Argelaguer segueix treballant per disposar d'habitatge especialment per a joves del poble que es vulguin emancipar. Aquest any preveuen completar les obres de rehabilitació i adequació de l'edifici de l'antic ajuntament ubicat al carrer d'Olot. Es tracta d'un immoble pensat per a una parella o per a una parella amb un fill o dos. L'Ajuntament ha invertit en total 60.000 euros, 40.000 dels quals els ha subvencionat la Diputació de Girona per poder arreglar l'interior. L'alcalde d'Argelaguer és Guillem Ballat.
Amb els joves que tenim que es volen emancipar no hi ha alternativa habitacional i tenim aquest edifici que tenia, no és que estigués en desús ben bé, però sí que tenia poc ús i llavors vam decidir rehabilitar-lo. S'ha fet una primera fase, ara aquest 2025 es farà la segona i en principi hi ha d'acabar, ha de quedar a disposició de qui el necessiti.
La idea de l'Ajuntament és llogar aquest habitatge i que serveixi de trampolí per a les persones que hi vagin a viure, de manera que s'hi puguin estar un temps fins a trobar un altre lloc on viure al poble o tenir recursos per viure en un altre espai. Una mica el mateix busquen fer una altra casa que volen comprar. En aquest cas, l'edifici es transformaria en tres pisos d'uns 80 metres quadrats cadascun.
La compra d'un habitatge, que és un immoble que està catalogat, amb la mateixa intenció, amb la idea de convertir la part de l'immoble, fer una divisió horitzontal, que d'aquí en sortin tres pisos, i aquests pisos, doncs, la idea una mica és el mateix, que el jovent del poble es pugui quedar a viure al poble, perquè ens trobem que hi ha tota una generació que l'hem perduda. I està. I llavors aquí també en l'acord hi va la cessió del local com a local per ús social.
Tot i tractar-se d'un ajuntament petit i amb un pressupost anual que ronda el 500.000 d'euros, Argelaguer segueixen treballant per oferir habitatge i que els joves es quedin a desenvolupar el seu projecte de vida al poble.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A l'antena dels 5 minuts més, ara mirem cap al nostre voltant i ens centrem en la primavera i més concretament amb les abelles, perquè enguany es produirà més mel gràcies a la climatologia més favorable. L'augment de pluges ha fet augmentar la floració, així com la reproducció d'abelles i producció de mel. Hem anat a parlar amb en Josep Joventeny, de Joanetes, perquè ens expliqui quin procés han seguit les seves abelles i què necessiten de cara a l'estiu per completar un any acceptable, sobretot pel que fa a la producció.
Enguany la producció de mel està sent més bona respecte els darrers anys. En parla Josep Joventeny, apicultor i responsable de Mel Puigsecalm.
A diferència d'aquest els altres anys, clar, les abelles doncs, realment doncs, tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estan anant la mar de bé i es nota molt positivament pel fet de doncs, la mel doncs, que arribem a treure, la qualitat de la mel.
Després d'anys de forta sequera, apicultors com en Josep veuen com la situació s'arregla mínimament pel seu sector.
S'ha recuperat tot molt bé, ja va ser inicis d'anys doncs, que es van notar molt floració, sobretot ja les primeres floracions com pot ser la de Romaní, doncs va ser impressionant, una floració molt bona.
No s'atreveix a parlar de quantitats perquè és conscient que el temps pot canviar d'un moment a un altre i això pot fer minvar la producció, però diu que si va fent polgudes de tant en tant contribuirà al fet que la producció de mel segueixi sent bona.
De moment no es pot dir el doble encara, però bueno, si tot continua així esperem que sí, tot i que no costarà gaire, vinguent d'aquests anys que ha estat tan minsa, no, les produccions, doncs, jo crec que de seguida, no, podrem arribar als nivells, a superar els nivells que portàvem doncs, d'aquests anys endarrerits.
Diu que convenen pluges, però no pluges excessivament continuades, donat que les abelles han de poder sortir. Diu que de cara a l'estiu tampoc convé que faci una excessiva calor.
Condiciona bastant bé aquesta calor, perquè a la cera dintre les caixes, nosaltres el que els hi fiquem, la cera aquella vegada hem arribat a veure que hasta es pot arribar a fons de la cera, té de pujar molt la temperatura, però ens hi hem trobat en alguns casos, no?
En Josep fa mels de romaní, d'espígol i de frigola. També en fa de colza dels camps de la Vall d'en Bas i de milflors, recollida a més i menys alçada, donat que durant l'any les seves abelles fan transhumància.
Ens solem fer transhumància perquè anar seguint totes les floracions, comencem a l'Empordà, a l'Empordà passem a Garrotxa i a Garrotxa doncs, ja saltem cap a Ripollès per anar seguint totes les floracions, anar tinguent aquesta varietat de mel que tenim.
Un any amb abelles més resistents físicament i amb més capacitat reproductiva i amb cries més valentes. Durant la sequera tot això no es complia, les abelles eren més agressives i algunes s'afablien més fàcilment, a banda de ser més propenses a agafar malalties. Enguany, productors com en Josep de Joanetes podran oferir més mel.
El grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure que ofereix l'Escola Pia d'Olot serà concertat a partir del curs vinent.
19 anys després ha aconseguit aquest tràmit per part del Departament d'Educació. Tindrà una injecció econòmica per part de la Generalitat i des del centre confien que tingui una gran demanda després de conèixer que s'hi podrà optar a través de la preinscripció que comença aquest divendres.
Des de fa gairebé dues dècades, l'Escola Pia d'Olot aposta per un grau de formació professional basat en el medi natural i el temps de lleure. Després d'aquest període apostant per diferents disciplines esportives i relacionades amb l'entorn de la comarca, el Departament d'Educació concertarà el grau a partir del curs 2025-2026, un fet que des del centre celebren i que remarca la membre de la Direcció Pedagògica de Formació Professional de l'Escola Pia d'Olot, Mila Canyes, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Forma part de la inscripció general del Departament d'Educació i, per tant, amb una sola prescripció, els alumnes poden escollir les diferents opcions que hi hagi del cicle. La primera opció doncs, pot ser l'Escola Pia i la segona opció pot ser un altre centre o a l'inversa, d'acord? I, a part, un altre aspecte important és el cost del cicle formatiu. Doncs que hi ha una aposta important per part del Departament d'Educació i això comporta que el cost del cicle formatiu tindrà un canvi important.
El grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lliure de l'Escola Pia d'Olot consisteix en que els alumnes estiguin en el medi natural fent activitats a peu, a cavall o a la neu, entre d'altres. Durant el primer curs es treballen les bases per ser monitor o guia i a partir del segon curs es fa la part més relacionada amb la muntanya, com el barranquisme, el rocòdrom o l'espeleologia. Canyes opina que el grau tindrà una gran demanda després de saber que serà concertat.
Personalment crec que hi ha uns alumnes que marxen fora de la comarca justament doncs, per no ser un cicle concertat, no? I pel que s'ho comporta per les famílies. Tenint en compte l'entorn que tenim a la comarca, doncs, de natura, principalment per el que fa a la part més de muntanya, a nivell de guia en bicicleta, guia doncs, a peu, amb temes equestres, tenim un gran potencial en aquesta comarca i per tant creiem que hi haurà molts alumnes que bueno, apostaran no?, per quedar-se aquí a la comarca de la Garrotxa.
La prescripció dels alumnes en un cicle de formació professional té dates i característiques pròpies. Una de les dates claus és aquest divendres, dia en què comença el període de presentació de sol·licituds i documentació. El procés de prescripció acaba amb la formalització de la matrícula a finals del mes de juliol.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
El convent del Carme d'Olot estrena nou escut aquest diumenge. El prior dels carmelites de la ciutat, el pare Jordi Maria Gil, va demanar poder col·locar una heràldica just a l'entrada del convent a una paret buida que hi havia.
L'escut, fet de fusta, és obra de Joaquim Castanyeva i de la comarca. Com dèiem, està fet de fusta i incorpora alguns dels elements propis de l'ordre religiós carmelita.
El convent del Carme d'Olot ja llueix un nou símbol. Es tracta d'un escut carmelita, una heràldica que representa aquest ordre religiós. Està situat només entre el convent a mà dreta. L'escut s'ha posat a edició del prior del Carme d'Olot, pare Jordi Maria Gil, qui fa prop de 2 anys que viu a la ciutat.
La forma d'una muntanya, que és la muntanya del Mont Carmel, on vam néixer nosaltres a finals del segle XII, principis del segle XIII, el Mont Carmel d'Israel. En aquest escut es poden veure a la part de dalt i en dues estrelles. Aquestes estrelles, en la nostra tradició, signifiquen els profetes Elies i Eliseu, i l'estrella de sota és la representació de la Verge Maria.
Aquest diumenge, després de la missa de 11:45 del matí, es presentarà oficialment l'escut. Els carmelites d'Olot conviden a tothom qui vulgui a ser present a un moment que pel pare Jordi i pels altres 3 carmelites d'Olot és més que especial. L'escut també incorpora una frase.
I al redor de l'escut hi ha doncs, aquesta cinta amb unes lletres, en aquest cas en llatí, zelo, zelatus sum, pro domino Deu, exercitum, que són unes paraules que pronuncia el profeta Elies a la muntanya del Carmel. Significa, estic ple de zel pel Senyor, Déu dels exèrcits.
Pare Jordi Maria Gil va fer-li l'encàrrec a Joaquim Castanyer, un veí de la comarca que treballa a la fusta. Diu que ha tardat entre 40 i 45 hores a fer-lo.
Faig un dibuix o idea, llavors ho passo a mides que toquen. Un cop tinc les mides fetes, la llargada, l'amplada i la gruixudària, vaig amb el fuster i jo ja l'altre dia vaig anar a comprar fusta, que és estil francès, que es treballa molt bé, i a partir d'allà jo ja vaig encarregar la peça amb el fuster i ell me la va fer i jo vaig començar a treballar. Ho vaig retallar, he retallat amb una serra i també vaig trobar tres set amb engúbies.
Un escut ben senzill però a la vegada carregat de simbolisme pels carmelites de la ciutat i que des d'ara se suma a la llarga llista d'elements que fan brillar el convent del Carme d'Olot del segle XVI.
Anem als esports. El sènior masculí del Vall d'en Bas es podria convertir en el millor equip de bàsquet de Catalunya de la seva categoria. Jugarà aquest cap de setmana a la final a 4 després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat de primera catalana. Ens ho explica Néstor Carvajal.
Quedar campió d'una categoria no només et permet aconseguir l'ascens, sinó que també et dona permís per a poder convertir-te en el millor equip de Catalunya. De fet, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas vol seguir fent història després de pujar a Copa Catalunya i portar per primera vegada a la història aquesta categoria a la comarca. Aquest cap de setmana el club té un èxit important a Salt, on jugarà la final a 4 per convertir-se en campió de Catalunya a la categoria de primera catalana. Els quatre rivals són també primers dels seus grups, ja que en aquesta categoria no hi havia play-off, sinó que hi havia quatre equips que pujaven directe. El primer rival serà el Club Bàsquet Salt, que ha aconseguit guanyar els mateixos partits que els Garrotxins, amb un total de 22 partits guanyats i només 4 de perduts. Els altres dos rivals que s'enfrontaran en la segona semifinal són el Bàsquet Alameda, que ha acabat amb 21 partits guanyats i 5 derrotes, i el Sant Nicolau amb 20 partits guanyats i 6 derrotes. El coordinador esportiu i entrenador del sènior masculí Club Bàsquet Vall d'en Bas, Pau Marguí, ho explica en una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió.
Al final és un regal. És un regal, la temporada està feta, l'objectiu més que superat, no? I ens ho prenem com un premi, no? Es troben els primers dels quatre grups de Catalunya, no? El Salt, que és el nostre rival a la sèrie final, que és també l'anfitrió, i a la part de la tenim l'Almeda i tenim el Sant Nicolau B, que són tot equips amb un bagatge i amb una història molt gran que la nostra, no? Som el club petit, som la sorpresa, en aquest sentit podríem dir, i anem allà doncs, amb tot per davant, sense cap mena de pressió de res. Llavors anirem a disfrutar.
Aquesta final a 4 jugarà a la pista del Club Bàsquet Salt, el primer rival dels Garrotxins, que jugaran a la primera semifinal aquest dissabte a 4:45 de la tarda. En cas d'aconseguir la victòria, l'en Bas jugaria la final el diumenge a 6:45 de la tarda per intentar convertir-se en el millor equip de Catalunya.
I la penya barcelonista d'Olot i Comarca organitza la primera marxa solidària de la seva història.
L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. Hi haurà dues rutes diferents, però les dues són aptes per a tots els públics.
Natàlia Moreno.
Des de la renovació de la nova junta directiva de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, tenien clar que volien tornar a recuperar la realització d'alguns actes i alguns d'ells on la solidaritat hi fos present. Amb 50 anys d'antiguitat, aquesta penya barcelonista ha organitzat la caminada solidària entre volcans, on tots els diners van destinats a la investigació del càncer infantil. Ho ha explicat el president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc del Forn, al programa La Finestra d'Olot Televisió.
Sabem que aquesta malaltia del càncer, doncs, que s'hi ha de lluitar-hi i s'han de portar, si podem portar-hi recursos, bàsicament, perquè bueno, s'ha de, diguéssim, estudiar i com no, explorar i que es pugui fer curable tot això i els que ho pateixen principalment. I ja és el dia a dia. Aquest dia a dia ens trobem que ja et dic que amb sobre l'edat ho tenen i per desgràcia hem de competir-ho i bueno, ens hem apostat per fer això, que considerem solidaris amb aquesta malaltia i que la penya està a sobre.
Aquesta primera edició es pot fer corrent o caminant. Es durà a terme aquest diumenge i té una capacitat limitada, igual que totes les curses o marxes que transcorren per la Fageda d'en Jordà tenen un límit d'inscripcions per tal de preservar l'entorn natural. Tot i que hi hagi dues rutes diferents, totes dues són aptes per tots els públics, perquè la idea de la penya és que tothom hi pugui participar. Un dels membres de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Ivan Masoliver, explica per on passarà aquesta primera edició.
Que sigui doncs, un recorregut més senzillet, doncs, que sigui accessible per tothom, per mainada, cotxets, el que vingui, només faltaria. I sí que hem d'intentar doncs, que hi ha aquesta més petiteta i després a l'altra doncs, que es puja al volcà Santa Margarita, es va a direcció a la Fageda d'en Jordà, es travessa el cor de la Fageda i direcció al volcà Croscat. Pues a partir d'aquí aquesta és una mica més caminada més forta pues, perquè tothom pugui accedir i participar.
La caminada solidària entre volcans sortirà aquest diumenge del càmping Lava entre les 8 i les 10 del matí. Cada persona es pot inscriure a través de les xarxes socials de la penya o de forma presencial. S'ha de pagar 10 euros per la inscripció, que es destinen íntegrament a la Fundació Albert Bosch, i també hi entra l'aparcament, el cafè, l'avituallament i un obsequi del Barça per cada participant.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades. Una d'elles en clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
Bon dia, bona hora. Són 7:45 del matí. Ens posem al dia, recapitulem els principals continguts informatius d'aquesta jornada que tot just comença avui. Estem a dijous 22 de maig del 2025.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I avui obrim parlant d'un dels temes polèmics dels últims anys, la piscina municipal coberta d'Olot. L'equip de govern de l'Ajuntament reclama reunir-se amb membres de la Generalitat per conèixer els motius del no a aquest equipament.
Per altra banda, des del consistori ja es treballa en regular tota la part tècnica a millorar segons la Generalitat. El regidor d'Esports, Aniol Sellabona, detalla que una de les parts s'ha de solucionar a través de la vessant política i remarca la importància d'aquesta reunió.
És fer l'encàrrec als projectistes perquè allò que recollia l'informe i que demanaven que s'ajustés es pogués fer. És simplement la regularització, acollint el que deia l'informe, poder-ho traduir, poder-ho volcar al projecte que s'havia desenvolupat.
D'altra banda, avui també és notícia que Argelaguer estan arreglant l'edifici de l'antic ajuntament per poder-lo llogar a persones joves del poble.
Des del consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació de Girona per tenir la possibilitat d'oferir habitatge. Des de l'Ajuntament estan a punt de tancar la compra d'un altre edifici per tal d'arreglar-lo i posar-lo també a lloguer assequible.
Escoltem l'alcalde del municipi.
Amb els joves que tenim que es volen emancipar no hi ha alternativa habitacional i tenim aquest edifici que tenia, no és que estigués en desús ben bé, però sí que tenia poc ús, i llavors vam decidir rehabilitar-lo. S'ha fet una primera fase, ara aquest 2025 es farà la segona, i en principi ja ha de quedar a disposició de qui el necessiti.
Enguany es produirà més mel gràcies a la climatologia, que ha sigut més favorable.
L'augment de pluges ha fet augmentar la floració, així com la reproducció d'abelles i producció de mel. Hem anat a parlar amb en Josep Joventeny, de Joanetes, perquè ens expliqui quin procés han seguit les seves abelles i què necessiten aquestes últimes de cara a l'estiu per completar un any acceptable pel que fa a la producció.
A diferència d'aquest als altres anys, clar, les abelles doncs, realment doncs, tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estaran la mar de bé, i es nota molt positivament pel fet de doncs, la mel doncs, que arribem a treure, la qualitat de la mel.
El convent del Carme d'Olot estrena nou escut aquest diumenge. El prior dels carmelites de la ciutat, el pare Jordi Maria Gil, va demanar poder col·locar una heràldica just a l'entrada del convent en una paret buida que hi havia.
L'escut fet de fusta és obra de Joaquim Castanyer, veí de la comarca, i incorpora alguns dels elements propis de l'ordre religiós carmelita.
La forma d'una muntanya, que és la muntanya del Mont Carmel, on vam néixer nosaltres a finals del segle XII, principis del segle XIII, el Mont Carmel d'Israel. En aquest escut es poden veure a la part de dalt i amb dues estrelles. Aquestes estrelles, en la nostra tradició, signifiquen els profetes Elies i Eliseu. I l'estrella de sota és la representació de la Verge Maria.
Avui també us expliquem que el grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure de l'Escola Pia d'Olot serà concertat a partir del curs que ve.
19 anys després ha aconseguit aquest tràmit per part del Departament d'Educació. Tindrà una injecció econòmica per part de la Generalitat i des del centre confien que tingui una gran demanda després de conèixer que s'hi podrà optar a través de la preinscripció que comença aquest divendres.
Forma part de l'inscripció general del Departament d'Educació i, per tant, amb una sola preinscripció els alumnes poden escollir les diferents opcions que hi hagi del cicle. La primera opció doncs, pot ser l'Escola Pia i la segona opció pot ser un altre centre o a l'inversa. D'acord? I, a part, un altre aspecte important és el cost del cicle formatiu. Doncs que hi ha una aposta important per part del Departament d'Educació i això comporta que el cost del cicle formatiu tindrà un canvi important.
A l'antena dels 5 minuts més anem als esports. El sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas es podria convertir en el millor equip de Catalunya de la seva categoria.
Jugarà aquest cap de setmana a la final a 4 després d'aconseguir l'ascens com el primer classificat de primera catalana. El coordinador esportiu i entrenador és Pau Marguí.
Final és un regal. és un regal, la temporada està feta, l'objectiu més que superat, no? I ens ho prenem com un premi, no? Es troben els primers dels quatre grups de Catalunya, no? El Salt, que és el nostre rival a les finals, que és també l'anfitrió, i a la part d'altra tenim l'Almeda i tenim el Sant Nicolau B. Són tot equips amb un bagatge i amb una història molt gran que la nostra, no? Som el club petit, som la sorpresa, en aquest sentit podríem dir, i anem allà doncs, amb tot per davant, sense cap mena de pressió de res. Llavors, anirem a disfrutar.
La penya barcelonista d'Olot i Comarca organitza la primera marxa solidària de la seva història.
L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. Hi haurà dues rutes diferents, però les dues són aptes per a tots els públics.
Sabem que aquesta enfermedad del càncer, doncs, que s'ha de lluitar-hi, i s'ha de portar, si podem portar-hi recursos, bàsicament, perquè bueno, s'ha de, diguéssim, estudiar i com no, explorar i que es pugui fer curable tot això i els que ho pateixen, principalment. I ja és el dia a dia. Aquest dia a dia ens trobem que ja et dic, com sobre l'edat ho tenen i, per desgràcia, hem de competir-ho i, bueno, ens hem apostat per fer això, que considerem solidaris amb aquesta enfermedad i que la penya està a sobre.
Són paraules d'en Francesc del Forn, el president de l'entitat.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Fes Més, som especialistes en fusta i també en la protecció de la fusta.
Mobles exteriors, pèrgoles, tancaments... Vine i t'assessorarem sobre quin producte et va millor per al seu manteniment.
I de pas, fes una ullada a les ofertes de casetes i armaris d'ordenació per guardar totes les teves eines. A Fes Més, fes-ho a mida.
Pi Bernat és la teva botiga al barri de les Tries d'Olot. Hi trobaràs vins coneguts i d'altres per descobrir. Anyades especials, rareses de col·lecció, destilats i whiskies de prestigi. Tenim un espai climatitzat per a vins singulars. A Pi Bernat tens molt per triar. Preus de tota mena i ofertes mensuals. Obrim de 10 a 6 i dissabtes de 10 a 2. Pi Bernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Vine a descobrir-nos i festa del club. Pi Bernat, tots són avantatges. Pi Bernat, al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Natura, gastronomia, música, art i cultura. Arriba la cinquena edició del Ball Viva. Gaudeix de l'actuació més internacional que el Ball Viva ha tingut, amb el pianista Tony Ann, dels grans èxits de Sopa de Cabra, de l'energia de Good Save the Queen, dels clàssics de Luz Casal, de l'humor de Bruno Oro i, per a tota la família, la millor diversió amb el pot petit i activitats infantils. Acompanyat de gastronomia d'estrella Michelin, cuina d'autor i food quilòmetre zero, amb els productors de la comarca. Del 9 al 13 de juliol, compra ja les teves entrades. A benefici de la Vall d'Hebron, per la investigació contra el càncer.
El trànsit.
És hora de connectar amb la policia municipal. Trànsit, policia municipal d'Olot, bon dia.
Hola, bon dia. La circulació en aquest moment a la ciutat d'Olot és normal i sense cap retenció. Si bé s'espera a la d'hora punta i a l'entrada i sortida de l'escola, un augment en el trànsit. Respecte a carrer Sallat, trobarem el carrer Fontanella del número 7 al 30, el carrer de la Maduixa del número 1 al 10, el carrer Josep Maria i Fols i Torres amb Ronda les Fonts, el carrer Doctor Fàbregas al número 5, de 8 a 14 hores, el carrer Sere Ginestra del número 1 al 5, de 6:45 a 11 hores, referent a ocupació de la via pública, avui trobarem el carrer Alfons V, el número 1, el carrer Bisbe Lorenzana, el número 4, l'avinguda Reis Catòlics, el número 16, el carrer Molsa, el número 19, el carrer Bolosa, el número 14, el passeig Bisbe Guillemet, el número 3, la plaça Palau, el carrer Bisbe Lorenzana, del número 3 al 7, la plaça Clarà, el carrer Francesc Montsalvatge, del número 12 al 14, el carrer Notari Clodés, del número 18 al 20, el carrer Remenses, el carrer Tarragona, número 8B. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. Al tot, tot comença al centre.
I ara anem al temps, perquè avui ha començat el dia plovent de valent, Dani.
Hem tingut un front matiner, matinada, matidora, aquesta pluja que ha deixat entre la zona nord del Maresme, Malgrat de Mar, sud de la Selva, Blanes, de 10 a 21 litres per metre quadrat, 8 litres a Girona, 12 a 13 litres a Banyoles, ha plogut 6 litres a Molló, amb una mínima de 8 graus, hi ha valors de 0,1 graus al Pirineu cap a 2.400 metres. Per tant, un cop el front ha passat, tindrem una mica de pausa, però pot tornar a ploure aquesta tarda en forma de ruixats i algunes tempestes, preferentment al prelitoral, Guilleries, l'àrea de les Gavarres, entre el Gironès, Baix Empordà, i localment amb tempesta i fins i tot calamar-se. Avui ens ha passat aquest petit front d'aire fred matiner, baixa la temperatura, de dia ambient suau, màximes de 18 a 23, 24, però no farà la calor dels últims dies, ni el sol dels últims dies, tot i que sempre parlem de variabilitat, d'algunes clarianes, especialment al migdia, primera a la tarda. De cara al vespre, aquests ruixats a la nit ja s'aniran aturant. I preveiem un divendres mig ennuvolat, novament, amb alguna boira al matí, la temperatura de dia puja una mica, encara pot fer algun xàfec a la tarda, prelitoral, Guilleries, Osona, Pirineu Oriental, i sembla que el cap de setmana no ha de ploure, tant dissabte com diumenge. Faria més sol i a les hores de dia recupera la temperatura, però dissabte la matinada pot baixar. Per tant, nits matinades fresques, però de dia ambient força suau.
Entrem en matèria. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot reclama reunir-se amb membres de la Generalitat per conèixer els motius del no a la piscina municipal coberta.
Per altra banda, des del consistori ja es treballa en regular tota la part tècnica a millorar segons la Generalitat. El regidor d'Esports, Aniol Sellabona, detalla que una de les parts s'ha de solucionar a través de la vessant política i remarca la importància d'aquesta reunió.
En té tots els detalls en Roger Isern.
L'Ajuntament ha reclamat públicament una reunió amb la conselleria per tal de saber els motius exactes pels que va optar pel no. A banda de la part política, l'informe detallava que hi havia parts tècniques concretes a millorar del projecte. En aquesta línia, l'Ajuntament ja ha treballat en regularitzar aquesta part per tal que els projectistes puguin traçar les línies del que ha de ser diferent segons la Generalitat. N'ha donat més detalls al regidor d'Esports d'Olot, Daniel Sellabona.
És fer l'encàrrec als projectistes perquè allò que recollia l'informe i que demanaven que s'ajustés es pogués fer. És simplement la regularització, acollint el que deia l'informe, poder-ho traduir, poder-ho volcar al projecte que s'havia desenvolupat.
Referent al projecte de la piscina municipal coberta d'Olot, hi ha una part també política. Des de l'equip de govern reclamen una reunió amb la conselleria per tal de conèixer els detalls del no al projecte de la Generalitat. Sellabona explica que des del mes de setembre del 2024 reclamen la reunió, però que no obtenen cap data concreta perquè es faci.
Sabeu que hi ha una altra pota, que és la que posa en qüestió la necessitat o no d'aquesta instal·lació, i és la que nosaltres volem abordar a nivell polític perquè ens puguin explicar els motius del posicionament que van mostrar a l'informe.
Els pressupostos de l'Ajuntament d'aquest any, recordem, inclouen una partida important del capítol d'inversions destinada a la construcció de l'equipament, el cost total del qual s'enfila fins als 5 milions i mig d'euros.
Anem ara cap a Argelaguer perquè l'Ajuntament està arreglant l'edifici, l'antic edifici de la Casa Consistorial per poder-lo llogar a persones joves del poble.
Des del Consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació de Girona per tenir la possibilitat d'oferir habitatge. Des de l'Ajuntament estan a punt de tancar la compra d'un altre edifici per tal d'arreglar-lo i posar-lo també a lloguer assequible.
Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Argelaguer segueix treballant per disposar d'habitatge especialment per a joves del poble que es vulguin emancipar. Aquest any preveuen completar les obres de rehabilitació i adequació de l'edifici de l'antic ajuntament ubicat al carrer Bolot. Es tracta d'un immoble pensat per a una parella o per a una parella amb un fill o dos. L'Ajuntament ha invertit en total 60.000 euros, 40.000 dels quals els ha subvencionat la Diputació de Girona per poder arreglar l'interior. L'alcalde d'Argelaguer és Guillem Ballà.
Amb els joves que tenim que es volen emancipar no hi ha alternativa habitacional i tenim aquest edifici que tenia, no és que estigués en desús ben bé, però sí que tenia poc ús, i llavors vam decidir rehabilitar-lo. S'ha fet una primera fase, ara aquest 2025 es farà la segona, i en principi hi ha de quedar a disposició de qui el necessiti.
La idea de l'Ajuntament és llogar aquest habitatge i que serveixi de trampolí per a les persones que hi vagin a viure, de manera que s'hi puguin estar un temps fins a trobar un altre lloc on viure al poble o tenir recursos per viure en un altre espai. Una mica el mateix busquen fer una altra casa que volen comprar. En aquest cas, l'edifici es transformaria en tres pisos d'uns 80 metres quadrats cadascun.
La compra d'un habitatge, que és un immoble que està catalogat, amb la mateixa intenció, amb la idea de convertir la part de l'immoble fer una divisió horitzontal, que d'aquí en sortin tres pisos, i aquests pisos, doncs, la idea una mica és el mateix, que el jovent del poble es pugui quedar a viure al poble, perquè ens trobem que hi ha tota una generació que l'hem perdut. I llavors aquí també en l'acord hi va la cessió del local com a local per ús social.
Tot i tractar-se d'un ajuntament petit i amb un pressupost anual que ronda el mig milió d'euros, Argelaguer segueixen treballant per oferir habitatge i que els joves es quedin a desenvolupar el seu projecte de vida al poble.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A l'antena dels 5 minuts més, ara mirem cap al nostre voltant i ens centrem en la primavera i més concretament en les abelles, perquè enguany es produirà més mel gràcies a la climatologia més favorable. L'augment de pluges ha fet augmentar la floració, així com la reproducció d'abelles i producció de mel. Hem anat a parlar amb en Josep Joventeny, de Joanetes, perquè ens expliqui quin procés han seguit les seves abelles i què necessiten de cara a l'estiu per completar un any acceptable, sobretot pel que fa a la producció.
Enguany la producció de mel està sent més bona respecte els darrers anys. En parla Josep Joventeny, apicultor i responsable de Mel Puigsecalm.
A diferència d'aquest als altres anys, les abelles doncs, realment doncs, tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estaran la mar de bé, i es nota molt positivament pel fet de doncs, la mel doncs, que arribem a treure, la qualitat de la mel.
Després d'anys de forta sequera, apicultors com en Josep veuen com la situació s'arregla mínimament pel seu sector.
S'ha recuperat tot molt bé, ja va ser inicis d'anys doncs, que es van notar molt floració, sobretot ja les primeres floracions com pot ser la de Romaní, doncs va ser impressionant, una floració molt bona.
No s'atreveix a parlar de quantitats perquè és conscient que el temps pot canviar d'un moment a un altre i això pot fer minvar la producció, però diu que si va fent plogudes de tant en tant contribuirà al fet que la producció de mel segueixi sent bona.
De moment no es pot dir el doble encara, però bueno, si tot continua així esperem que sí, tot i que no costarà gaire, devinguent d'aquests anys que ha estat tan minsa, no? Les produccions, doncs, jo crec que de seguida no, podrem arribar a nivells, a superar els nivells que portàvem d'aquests doncs, anys enredarits.
Diu que convenen pluges, però no pluges excessivament continuades, donat que les abelles han de poder sortir. Diu que de cara a l'estiu tampoc convé que faci una excessiva calor.
Condiciona bastant d'aquesta calor, perquè a la cera dintre les caixes, nosaltres el que els hi piquem, la cera aquella vegada hem arribat a veure que es pot arribar a fondre la cera, té de pujar molt la temperatura, però ens hi hem trobat en alguns casos, no?
En Josep fa mels de romaní, d'espígol i de frigola. També en fa de colza dels camps de la Vall d'en Bas i de milflors, recollida a més i menys alçada, donat que durant l'any les seves abelles fan transhumància.
Ens solem fer transhumància perquè anar seguint totes les floracions. Comencem a l'Empordà, a l'Empordà passem a Garrotxa, i a Garrotxa doncs ja saltem cap a Ripollès per anar seguint totes les floracions, anar tinguent aquesta varietat de mel que tenim.
Un any amb abelles més resistents físicament i amb més capacitat reproductiva i amb cries més valentes. Durant la sequera tot això no es complia, les abelles eren més agressives i algunes s'afablien més fàcilment, a banda de ser més propenses a agafar malalties. Enguany, productors com en Josep de Joanetes podran oferir més mel.
El grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure que ofereix l'Escola Pia d'Olot serà concertat a partir del curs vinent.
19 anys després ha aconseguit aquest tràmit per part del Departament d'Educació. Tindrà una injecció econòmica per part de la Generalitat i des del centre confien que tingui una gran demanda després de conèixer que s'hi podrà optar a través de la preinscripció que comença aquest divendres.
Des de fa gairebé dues dècades, l'Escola Pia d'Olot aposta per un grau de formació professional basat en el medi natural i el temps de lleure. Després d'aquest període apostant per diferents disciplines esportives i relacionades amb l'entorn de la comarca, el Departament d'Educació concertarà el grau a partir del curs 2025-2026, un fet que des del centre celebren i que remarca la membre de la Direcció Pedagògica de Formació Professional de l'Escola Pia d'Olot, Mila Canyes, en declaracions pels micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Forma part de la inscripció general del Departament d'Educació i, per tant, amb una sola prescripció, els alumnes poden escollir les diferents opcions que hi hagi del cicle. La primera opció doncs, pot ser l'Escola Pia i la segona opció pot ser un altre centre o a l'inversa, d'acord? I, a part, un altre aspecte important és el cost del cicle formatiu. Doncs que hi ha una aposta important per part del Departament d'Educació i això comporta que el cost del cicle formatiu tindrà un canvi important.
El grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lliure de l'Escola Pia d'Olot consisteix en que els alumnes estiguin en el medi natural fent activitats a peu, a cavall o a la neu, entre altres. Durant el primer curs es treballen les bases per ser monitor o guia i a partir del segon curs es fa la part més relacionada amb la muntanya, com el barranquisme, el rocòdrom o l'espeleologia. Canyes opina que el grau tindrà una gran demanda després de saber que serà concertat.
Personalment crec que hi ha uns alumnes que marxen fora de la comarca justament doncs, per no ser un cicle concertat, no? I pel que s'ho comporta per les famílies. Tenint en compte l'entorn que tenim, no? A la comarca, doncs, de natura, principalment per el que fa a la part més de la muntanya, a nivell de guia en bicicleta, guia doncs, a peu, amb temes equestres, tenim un gran potencial en aquesta comarca i per tant creiem que hi haurà molts alumnes que bueno, apostaran no?, per quedar-se aquí a la comarca de la Garrotxa.
La prescripció dels alumnes en un cicle de formació professional té dates i característiques pròpies. Una de les dates claus és aquest divendres, dia en què comença el període de presentació de sol·licituds i documentació. El procés de prescripció acaba amb la formalització de la matrícula a finals del mes de juliol.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
El convent del Carme d'Olot estrena nou escut aquest diumenge. El prior dels carmelites de la ciutat, el pare Jordi Maria Gil, va demanar poder col·locar una heràldica just a l'entrada del convent a una paret buida que hi havia.
L'escut, fet de fusta, és obra de Joaquim Castanyeva i de la comarca. Com dèiem, està fet de fusta i incorpora alguns dels elements propis de l'ordre religiós carmelita.
El convent del Carme d'Olot ja llueix un nou símbol. Es tracta d'un escut carmelita, una heràldica que representa aquest ordre religiós. Està situat només entre el convent a mà dreta. L'escut s'ha posat a edició del prior del Carme d'Olot, pare Jordi Maria Gil, qui fa prop de dos anys que viu a la ciutat.
La forma d'una muntanya, que és la muntanya de Montcarmel, on vam néixer nosaltres a finals del segle XII, principis del segle XIII, a Montcarmel d'Israel. En aquest escut es poden veure a la part de dalt i en dues estrelles. Aquestes estrelles, en la nostra tradició, signifiquen els profetes Elies i Eliseu, i l'estrella de sota és la representació de la Verge Maria.
Aquest diumenge, després de la missa de 11:45 del matí, es presentarà oficialment l'escut. Els carmelites d'Olot conviden a tothom qui vulgui a ser present a un moment que pel pare Jordi i pels altres tres carmelites d'Olot és més que especial. L'escut també incorpora una frase.
I al rededor de l'escut hi ha doncs, aquesta cinta amb unes lletres, en aquest cas en llatí, Zelo, Zelatus sum, Prodomino Deu, Exercitum, que són unes paraules que pronuncia el profeta Elies a la muntanya del Carmel. Significa, estic ple de zel pel Senyor, Déu dels exèrcits.
Pare Jordi Maria Gil va fer-li l'encàrrec a Joaquim Castanyer, un veí de la comarca que treballa a la fusta. Diu que ha tardat entre 40 i 45 hores a fer-lo.
Faig un dibuix o idea, llavors el passo a mides que toquen. Un cop tinc les mides fetes, la llargada, l'amplada i la gruixudària, vaig amb el fuster i jo ja l'altre dia vaig anar a comprar fusta, que és tiler francès, que es treballa molt bé, i a partir d'allà ja vaig encarregar la peça amb el fuster i ell me la va fer i jo vaig començar a treballar. El vaig retallar, he retallat amb una serra i també és tot l'altre, és fet amb angúbies.
Un escut ben senzill, però a la vegada carregat de simbolisme pels carmelites de la ciutat i que des d'ara se suma a la llarga llista d'elements que fan brillar el convent del Carme d'Olot del segle XVI.
Anem als esports. El sènior masculí del Vall d'en Bas es podria convertir en el millor equip de bàsquet de Catalunya de la seva categoria. Jugarà aquest cap de setmana a la final a 4 després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat de primera catalana. Ens ho explica Néstor Carvajal.
Quedar campió d'una categoria no només et permet aconseguir l'ascens, sinó que també et dona permís per a poder convertir-te en el millor equip de Catalunya. De fet, el sènior masculí del club bàsquet Vall d'en Bas vol seguir fent història després de pujar a Copa Catalunya i portar per primera vegada a la història aquesta categoria a la comarca. Aquest cap de setmana el club té una cita important a Salt, on jugarà la final a 4 per convertir-se en campió de Catalunya a la categoria de primera catalana. Els quatre rivals són també primers dels seus grups, ja que en aquesta categoria no hi havia play-off, sinó que hi havia quatre equips que pujaven directe. El primer rival serà el club bàsquet Salt, que ha aconseguit guanyar els mateixos partits que els garrotxins, amb un total de 22 partits guanyats i només 4 de perduts. Els altres dos rivals que s'enfrontaran en la segona semifinal són el bàsquet Alameda, que ha acabat amb 21 partits guanyats i 5 derrotes, i el Sant Nicolau amb 20 partits guanyats i 6 derrotes. El coordinador esportiu i entrenador del sènior masculí Club Bàsquet Vall d'en Bas, Pau Marguí, ho explica en una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió.
Al final és un regal. És un regal. La temporada està feta, l'objectiu més que superat, no? I ens ho prenem així com això, com un premi, no? Es troben els primers dels quatre grups de Catalunya, no? El Salt, que és el nostre rival a la sèrie final, que és també l'anfitrió. I a la part d'altra banda tenim l'Almeda i tenim el Sant Nicolau B. Són tot equips amb un bagatge i amb una història molt gran que la nostra, no? Som el club petit, som la sorpresa, en aquest sentit podríem dir. I anem allà, doncs, amb tot per davall, sense cap mena de pressió de res. Llavors, anirem a disfrutar.
Aquesta final a 4 jugarà a la pista del club bàsquet Salt, el primer rival dels garrotxins, que jugaran a la primera semifinal aquest dissabte a 4:45 de la tarda. En cas d'aconseguir la victòria, l'Envas jugaria la final el diumenge a 6:45 de la tarda per intentar convertir-se en el millor equip de Catalunya.
I la penya barcelonista d'Olot i Comarca organitza la primera marxa solidària de la seva història.
L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. Hi haurà dues rutes diferents, però les dues són aptes per a tots els públics.
Natàlia Moreno.
Des de la renovació de la nova junta directiva de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, tenien clar que volien tornar a recuperar la realització d'alguns actes i alguns d'ells on la solidaritat hi fos present. Amb 50 anys d'antiguitat, aquesta penya barcelonista ha organitzat la caminada solidària entre volcans on tots els diners van destinats a la investigació del càncer infantil. Ho ha explicat el president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc del Forn, al programa La Finestra, d'Olot Televisió.
Volem que aquesta enfermedad del càncer, doncs, que s'hi ha de lluitar-hi, i s'ha de portar, si podem portar-hi recursos, bàsicament, perquè bueno, s'ha de, diguéssim, estudiar i com no, explorar i que es pugui fer curable tot això i es competeixen principalment. I és el dia a dia. Aquest dia a dia ens trobem que ja et dic, com som a l'edat, ho tenen i per desgràcia hem de competir-ho i bueno, ens hem apostat per fer això, aconseguirem solidaris amb aquesta enfermedad i que la penya està sobre.
Aquesta primera edició es pot fer corrent o caminant. Es dura a terme aquest diumenge i té una capacitat limitada, igual que totes les curses o marxes que transcorren per la Fajada d'en Jordà tenen un límit d'inscripcions per tal de preservar l'entorn natural. Tot i que hi hagi dues rutes diferents, totes dues són aptes per tots els públics, perquè la idea de la penya és que tothom hi pugui participar. Un dels membres de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Ivan Masoliver, explica per on passarà aquesta primera edició.
Que sigui doncs, un recorregut més senzillet, doncs, que sigui accessible per tothom, per mainada, cotxet, el que vingui, només faltaria, i sí que hem d'intentar doncs, que hi ha aquesta més petiteta i després l'altra doncs, que es puja algú a Santa Margarita, es va a direcció a la Fageda d'en Jordà, es travessa el cor de la Fageda i direcció a algú que ha truscat. Doncs a partir d'aquí aquesta és una mica més caminada més forta doncs, perquè tothom pugui accedir i participar.
La caminada solidària entre volcans sortirà aquest diumenge del càmping Lava entre les 8 i les 10 del matí. Cada persona es pot inscriure a través de les xarxes socials de la penya o de forma presencial. S'ha de pagar 10 euros per la inscripció que es destinen íntegrament a la Fundació Albert Bosch i també hi entra l'aparcament, el cafè, l'avituallament i un obsequi del Barça per cada participant.